polítiques a llarg termini, que jo crec que no dependrà del club, que crec que li agradaria molt, sinó que dependrà més aviat de Flick. I després, i aleshores, saber si l'escola alemanya és una aposta més enllà d'una persona com és Flick, perquè ja sabem que Laporta, quan va arribar Flick, arriba via l'escola alemanya, i és el primer representant. Però no va buscar aquella persona en concret perquè algú li ha parlat bé, sinó perquè Laporta, diríem que després de la conversa amb Rangnick famosa, s'enamora d'aquesta tendència.
Estava fascinat amb l'escola alemanya en si, en l'estil que tenen allà.
Per tant, n'hi ha més de representants alemanys, i em crida l'atenció saber si aquesta serà una aposta de mandat.
Jo amb això de l'escola alemanya ja ho entenc, però és que, per exemple, Nagelsmann i Flick s'assemblen com un ou i una castanya. Vull dir, què quiere dir l'escola alemanya?
Sí, són perfils diferents.
El tipus de... la incidència que fan, o sigui, l'èmfasi que fan en la preparació física, la metodologia... Sí, una sèrie de trets que coincideixen, però tens raó, que...
Penso en Tuchel, Nagelsmann i Flick per triar-ne tres, I no hi veig... Sí, aquests que dius tu segurament...
Hi ha alguns trets coincidents, però és veritat que tenen... probablement Flick és el que té les conviccions més clares, més extremes, i Nagelsmann i Tuchel, que són més joves, també és veritat, diríem que són més híbrids o tenen una perspectiva més oberta. Però vaja, tenen trets coincidents, com diu la Sònia.
En tot cas, coincidim. Com deia el Ricard, decidirà Flick per descomptat, però pel tarannà que li hem vist, fa la sensació que la porta en aquest mandat haurà de triar un altre entrenador. Vaja, no,
home, sí.
Jo no m'imagino Flick...
Un o dos. Vull dir, en un mandat de 5 anys... No sé quants entrenadors pots
Flick
tenir.
Té contracte...
Ell va tenir dos, al principi. Rijkaard i Guardiola, en 7 anys.
Però Guardiola, un va ser el millor de la història i li va durar del que seria raonable.
Però
Rijkaard
va durar més encara, 5 anys.
Però els dos últims anys de Rijkaard van sobrar, segurament. Jo canviaria l'ordre d'urgència. Per mi, el primer és el nou, claríssim. Jo crec que el Barça havia d'atacar dues coses, que era el successor de Ter Stegen i el successor de Lewandowski. La primera la va fer meravellosament.
I a matrícula d'honor.
Té pinta. I la segona és la que ha d'atacar ara. I del que ha dit el Ricard, que estic d'acord en tot, l'únic que no em preocupa gaire és el mig del camp. Crec que el Barça va bastant sobrat.
A mi la diferència entre el Barça amb Pedri i sense Pedri...
És bastant.
I amb Lamin i sense Lamin, ni t'explico.
Ja sé que no hi ha un altre Pedri, però...
Però hi ha un tipus de jugador...
Es nota molt
la diferència.
Has de trobar la manera que una lesió de Pedri no t'arruïni la temporada.
És una línia on tens, encara que en posicions diferents, però tens Bernal...
és diferent.
Hem de veure la recuperació de Gavi.
Quants
també.
Hi ha Pedri? Quants Pedris hi ha al món?
No,
però que la distància no sigui tan...
Correcte.
Que no es noti tant que no hi és.
Llavors, és una alternativa.
Volem un que sigui igual de bo que Pedri, però que sigui suplent de Pedri.
No, que no volem es noti tant la diferència respecte a quan Pedri no hi és.
A mi em preocupa més la davantera. I si m'apures un central també.
I un lateral.
Sí, tot i que ara has fitxat
Cancelo.
Però
no t'agrada Cancelo?
Sí, però lateral dret.
La carta al rei.
Sí. Lateral dret es part.
Val, i algú més?
He fet una llista de grans trets,
Sí, sí. Li estàvem demanant al Ricard...
És que aquí hi ha
la...
Gairebé el PowerPoint del mandat,
No, vull dir que...
Era la receta, però que no la podia desenvolupar avui. Per tant, qualsevol altre dia ens la portes i...
Sí, era per no anar molt al detall. Vull dir que tot el que dieu té sentit i no hi havia un ordre de prioritats. Com diu el Dani, per mi la del 9 és la més a curt termini, perquè això s'ha de resoldre aviat... Quan dic resoldre aviat, vull dir el pla, la idea de saber i què fas amb Lamine Yamal, que jo crec que va molt vinculat. Si Lamine Yamal el veus com a extrem durant molts anys, pots fer una aposta més a llarg termini amb un nou. Si creus que Lamine Yamal ha d'anar dintre, doncs potser pots anar passant sense tantes urgències i quan vegis algú per ocupar la banda, que crec que Roni Verdaggi encara no està del tot madur, doncs jugar amb Lamine dintre i canviar la idea.
Ara que parla de Lamine, Lamine acaba contracte el 31? Sí, coincidiria amb el final de mandat, per tant, aquesta és una matèria que la porta... Home, estaria
però
bé
abans del 31,
que la deixés, ja, ja que la deixés empastada.
Abans del 31 hi ha dos o tres, renovacions.
Sí, com més, si això també tens raó. Bé, el Ricard, tot just en el primer dia oficiós de mandat, ens ha fet un croquis i allà anirem aprofundint per satisfacció dels nostres exigents col·laboradors. Ricard, abraçada, gràcies.
A tothom, adeu.
Per no perdre els costums, estrenem piset, però...
És que no ho trobava.
Fem salat.
Què ho trobava?
Avui ha estat el Manel que arriba, ha fet tard perquè
no sabia on era.
No trobava el pistó.
Sí, he trucat al veí i no...
No sabia si era el primer o el segon.
Hola, Manel.
Què tal? Bona tarda.
A les 10 Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs farem una mica balanç d'aquesta primera jornada de vaga a escoles i instituts. Recordem que és una vaga convocada pels sindicats majoritaris després d'aquell acord al qual van arribar la UGT i Comissions Obreres, i que el que la fa diferent és que és de tota una setmana, però territorialitzada. Avui s'han mobilitzat els mestres i professors del Barcelonès i Baix Llobregat, i demà es trasllada la protesta més al sud, serà el Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre, fins a arribar divendres a una vaga ja convocada a tot el país. També haurem de parlar de l'Iran, perquè una de les coses que estem constatant aquesta tercera setmana des que Donald Trump i Israel van decidir atacar és que Trump no se n'acaba de sortir a l'hora de trobar aliats per... ell li interessa reobrir d'alguna manera la circulació de petroliers per l'estret d'Hormuz, i de moment els països que, fins i tot com Alemanya, que no eren gaire durs contra Donald Trump, el que no s'atreveixen a fer és entrar directament a aquest joc que vol ell, és de bucs de guerra escortant aquests vaixells. De moment ningú li està dient que sí, i Donald Trump està pressionant perquè sigui així. Sí, sí, no li està acabant de sortir bé. Això ho farem a banda d'explicar la posició de Trump des dels Estats Units. Serem a Jerusalem amb el Jordi Brascó, i també passarem per Beirut, pel Líban, amb un cognom insigni, López Tomás, amb l'Andrea, perquè realment després de l'Iran, segurament el Líban és el país que més està patint. Israel ja mobilitza tancs entrant pel sud i la situació humanitària s'està complicant. Això ens ho explicarà l'Andrea López Tomás in situ des de Beirut. Tenim avui...
Andrea López insigne en tant que corresponsal al Líban i filla de Marcos López, cap de continguts. Per tant, podria ser, per dir-ho així, hereva del cap de continguts del Tot Costa.
Exacte, podria arribar fins aquí tranquil·lament. El que ella es proposi, perquè a més informa molt bé, tot s'ha de dir. Serem també, tenim el Marc Ruiz avui a Lió. Rosalia comença la seva esperada gira amb molt secretisme, no sabem com anirà, però tenim el Marc Ruiz seguint-la. Començarà a 8:45, o sigui d'aquí a uns minuts, i ens en farà la crònica tan bon punt acabi el Catalunya Nit, on també conversarem amb una persona molt interessant del món de la música. És Gabriel Prokofiev, que és a Barcelona, és el net de Sergei Prokofiev i té una història molt interessant, i ell és una persona que, com Rosalia, però encara diria que va més enllà, barreja el món de la música clàssica, en el seu cas, amb l'electrònica. Per tant, Rosalia, Prokofiev, i és dilluns, ens visita Toni Padilla amb la seva secció d'esports, que avui ens parlarà del Newcastle, però de la relació que té amb l'Aràbia Saudita.
La propietat saudita del... Exacte. Newcastle, que... deu ser l'únic cas que no li ha servit per... Bé, per jugar a Champions, però...
Ja veurem aquesta temporada, ja veurem aquesta temporada.
Què, Kitir?
No, res.
Estàs insinuant que dimecres...
No, de cap manera.
Pensava.
De cap manera.
A les 10, al Catalunya Nit, amb molta informació i poques insinuacions, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Un tot costa, el d'avui, marcat, òbviament, per la victòria a les eleccions de Joan Laporta, que renova el seu mandat. Ho hem comentat aquí amb el Marcos López, l'Anaïs Martí i el Dani Sanabra, i amb les veus externes del Joan Jupallàs i del Ricard Torquemada. Hem analitzat des de tots els punts de vista el que va passar ahir i aquest nou mandat que encara... Joan Laporta, encara ens queda, però, la pregunta, resoldre la pregunta que fem avui també sobre això, el dia en què estrenem, per cert, estudi, aquí a El Tot Costa, i el dia en què també us haig de dir que, clar, és que és un dia d'estrenes, Costa, perquè avui s'estrena la 6ª temporada de Crims. Ja sabeu que...
Bé, a la tele.
És una de les meves... A la tele. Avui la... Sí, sí, avui la tele, la 6ª de la tele. Jo crec que la ràdio em porta unes quantes més de temporades, eh?
Sí,
sí, la de la tele, de fet, són 7 nous casos... i més enganys, així és com han anunciat aquesta nova temporada del True Crime. Imagino que després del TN. Mira, no he mirat a la programació, però normalment és després és la seva hora. I al marge d'això, ja ho sabeu, que és dilluns, i com cada dilluns, els amics de Ral d'Avinyó, la raça rústica de Porta Casa Nostra, us regala un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. I el primer que truqui, el 932017474, s'endú aquest pack de Ral d'Avinyó. Em feia que no amb el cap la Núria, i dic, no. Hem canviat d'estudi, però els telèfons funcionen, no heu de patir. El 932017474, aquest magnífic regal de Ral d'Avinyó, carns i embotits deliciosos.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De seguida arrenquem la segona hora amb l'anàlisi del Barça 5, Sevilla 2, però ens ha quedat pendent de la primera. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina ha de ser la prioritat d'aquest nou mandat de Laporta? Acabar el Camp Nou, guanyar una Champions, solucionar el cas Messi, reduir deute. La nostra audiència diu...
Acabar el Camp Nou, 46%, reduir deute, 20%, guanyar una Champions, 30%, i solucionar el cas Messi, 2%.
Sí, per resumir...
Ha guanyat Anaïs.
A la gent
ha guanyat Anaïs.
Li bufa el cas Messi...
I li bufa la Champions.
Sí. No, és la segona guanyar la Champions.
Si jo ara fos un manipulador, que no ho soc, diria... Que sí que ho soc. Diria que aquest resultat no casa amb el resultat de les eleccions, diguéssim.
Hi ha la mateixa gent que vol guanyar la
Perquè
Champions.
Perquè a la gent li importa més coses que no són esportives que les coses esportives.
Bé, home, però l'estadi...
Ja... Però no és...
El soci no és propietari no del seient...
Si tu hauries votat la Champions.
Jo hauria votat la Champions.
Mm-hmm. Bueno, el 30% ha votat la Champions.
No està malament.
Percentatge de Víctor Font. Sí, és la mateixa gent que vol guanyar la Champions i la mateixa gent que vol votar Víctor Font.
A mi en aquest sac no m'hi posis. Jo vull la Champions, però no vull Víctor Font. Ja t'ho dic ara.
Bé, us he de dir que avui hi ha molts missatges que no responen a la pregunta, que disparen directament contra la premsa. Són crítics amb nosaltres, també. Força, mm-hmm. Déu-n'hi-do. Per exemple,
els... Vols dir amb la plataforma de Víctor Font o vols dir amb nosaltres?
No diguis això. No juguis a la confusió perquè ja està prou. Exacte. No. De l'estil, per exemple, que no us deixin entrar mai més al Camp Nou seria una molt bona prioritat i us l'heu deixat. Bé, és aquest l'ambient que hi ha avui a l'enquesta. Ara llegeixo les que... Sí, hi ha un ambient així tot maco. Perquè he llegit un que es pot llegir, perquè els altres ja no es poden directament ni llegir. El Damià diu, crec que acabar el Camp Nou amb això solucionarà el tema econòmic i guanyar la Champions, això va per bon camí, perquè Flick sembla que acceptarà renovar fins al 2028 i després ja podrà fer d'avi i a les 9 al llit cada dia. El Macià diu... Acabar el Camp Nou per seguir creixent econòmicament i així reforçar els equips per tenir més opcions de guanyar més títols, entre ells Champions i Eurolligues. Si tenim l'estadi acabat, l'homenatge a Messi serà més a prop. En definitiva, el que ha de fer és acabar el seu projecte. El Basman diu, amb el tema Messi, uns quants estan molt pesats. Messi és passat, no pot venir ni com a jugador, ni com a president d'honor, ni figura com Cruyff. Va ser el millor jugador de la història i ja està. Ens ha donat molt, però el Barça també li ha donat a ell. El francès diu, crec que l'únic que depèn d'ell és reduir el deute. I acabo amb Miquel Camps, el directiu del Barça, que diu...
És el directiu, eh?
Sí.
No és que es digui igual, d'acord.
No, no, és el Miquel Camps, el directiu, diu les quatre, amb paciència i bona feina.
Molt bé, doncs és un bon punt de partida, un bon desig, el de, en aquest cas, un dels directius de Joan Laporta, que repetirà, evidentment, en aquest nou mandat.
Que t'estàs refredant per moments?
No, per moments no, estic refredat com una sopa des de, com a mínim, ahir, i espera't.
Doncs va pitjor, eh?
Però, bé...
Sí, és cert que va pitjor.
No serà perquè estigui passant fred,
no,
avui.
No, però ara estem bé ja, eh?
Sí.
Ara ja ha baixat. Bueno, sí, home.
Sí, ara s'està bé.
25...
Què diu allà, la temperatura?
39 amb
24,7. 24,7 és la temperatura més baixa des que hem entrat a l'estudi.
Sí, però continua sent altíssima.
Sí,
o sigui,
sí, la més alta és que ha sortit de casa.
Un programa més així i la baixada de pantalons de Joan Laporta a l'aeroport pot quedar en una autèntica broma.
El Roger Ferrer s'ha endut el pack de Ral de Vinyó.
El Dani ha dit Champions, el Marcos i l'Anaïs haurien votat...
Champions.
Champions, també.
Molt bé, mira, unanimitat. Jo hauria votat acabar el Camp Nou com a bon populista en línia amb la nostra audiència. Sònia, fins ara.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hi ha algunes situacions a la gespa que no sé, m'han agradat gaire. Tenim 3 punts més, un partit menys, hem marcat 5 gols, això està molt bé, però al principi no hem jugat amb molta convicció. A mi m'agrada veure el meu equip amb més convicció. Sé que hem jugat molts partits i potser per alguns jugadors és massa esforç, però al final hem de jugar més ràpid. Això és el que hem de fer. Hem d'estar concentrats pel proper partit perquè el Newcastle és un equip molt bo.
Aquesta és l'autocrítica de Hansi Flick després del Barça 5, Sevilla 2 d'ahir a la tarda a l'estadi, un partit que, per dir-ho així, una golejada que ha quedat enterrada per la golejada de la Porta a les eleccions, i que ja veieu que Flick el va impressionar poc, que va trobar a faltar...
Bueno, això ho fa, eh?
Convicció... Sí, és allò dels contrapesos.
Això
quan,
ho fa,
quan,
a vegades.
Quan hi ha crítica per un mal partit de l'equip, ell hi troba coses positives, això és molt d'entrenador, i ahir que en principi... Bé, tampoc és que fos un partit per tirar coets, però va ser una victòria, jo diria que més que sòlida i convincent del...
Bueno, perquè ell està pensant en dimecres, en Newcastle, que és el partit que...
Quan parla de convicció i velocitat, jo interpreto que va trobar a faltar nervi
en el seu energia.
Però clar, és que al minut 7 ja guanyava. Sí, això ho posaria a la llista de...
No, i no li agrada que al final de la primera part fiquin un gol, no li agrada que al final segona... un altre gol, o sigui que aquestes desconnexions, que evidentment no tenen que passar o no han de passar el dimecres, però són perilloses. Són perilloses perquè t'estàs jugant la Champions i després ja a quarts de final contra l'Atlético de Madrid ja és una altra cosa. Però tens que passar a quarts. Tens que passar sí o sí. I jo crec que per això tria aquest missatge, i és un missatge... Va ser la primera pregunta, eh? O sigui,
sí, el volia donar, clarament.
Si no em preguntes per això, jo t'ho diré. O sigui, que
Flick, generalment, per bé i per mal, surt a les rodes de premsa sabent què vol dir, i si no li pregunta, no diu igualment, cosa que té tot el dret a fer, només faltaria.
Jo crec que amb ell li es posa nerviós quan veu l'equip... baixar, desconnectar-se. Crec que és el que pitjor
doncs
porta.
Doncs aquest any s'ha posat molt nerviós.
Vàries vegades, i per això sempre ho diu, no? Ostres, i clar, si poses el focus en el partit del dimecres, dius, és que això el dimecres no t'ho pots permetre. Perquè si tu et desconnectes d'aquest partit 2 minuts, ja la tenim.
Estàs fora.
I ja estàs obligat a remuntar i a tirar del carro, i és una sensació que crec que amb ell... Bé, crec no, és que està claríssim que no li agrada gens.
I es posa nerviós, eh?
Fa molt nerviós.
Fa bé de prevenir, però jo no participo...
És molt exigent.
...d'aquesta... temor que ha despertat el Newcastle, que per mi a l'anada va ser millor, però que en un partit del Camp Nou Vaja.
La lògica indicaria que ha de guanyar el Barça, però evidentment han de fer un bon partit tema, per guanyar.
Tu t'has de preocupar de com has de jugar tu, no el que et faci. No, no.
Més de si et fa por el Newcastle, t'està agradant el Barça últimament. A mi, excepte el dia de l'Atlètic de Madrid del Camp Nou, òbviament, que va ser, que es va disfressar del Barça l'any passat, la resta jo coincideixo amb Flick, encara que jo ho digui per fer contrapès, jo ho dic i no és per fer cap contrapès, jo crec que el Barça no juga amb el nervi, amb la velocitat, no, amb el vertigen, amb la verticalitat de la temporada passada.
Però a mi el dia de l'Atlètic de Madrid, de moment, potser arribarà el dia que no serà així, de moment em diu que el dia que ho van necessitar van trobar aquest nervi. Jo tinc la sensació que el Barça juga sobrat.
Però a Sant James's Park, per exemple, jo vaig flipar bastant que el consens general és que el Barça va fer un gran partit
per mi va fer un mal partit que... i el va superar el Newcastle, cosa que per mi, igual que dic que el partit de tornada crec que el Barça l'ha de resoldre fins i tot sense jugar bé. Estem parlant del 13è de la Premier, sí, del 12è, vull dir, per mi el partit d'allà és molt deficient.
Però encara que haguessis fet un gran partit en defensa, un gran partit en defensa no és un bon partit del Barça de Flick. El Barça de Flick no és això, el Barça de Flick és una altra cosa.
Quan tu d'un partit destaques la defensa...
Per ser justos...
No, venies d'una setmana
Primer això, i segona, que després ens atipem d'elogiar equips que es passegen per la Champions competint. Estic d'acord amb tu que no és el segell del Barça de Flick, però bé, si surts viu d'un partit on no estàs còmode, on jo tampoc... Més quin seria les vestidures. Ara, tinc zero dubtes que el Barça eliminarà el Newcastle. I alhora fa bé Flick de... Ei, espavilem. Bé, ni us va emocionar ni us va preocupar el partit d'ahir. Estaríem en aquesta línia.
Va ser un bon partit. Sí. Va ser un bon partit. Home, el Sevilla va ficar 4-1 al Barça de Flick fa... Sí. A octubre, octubre va ser 4-1,
comparat amb allò, clar, sí.
Bueno, sí. És que el Barça, crec que llevat del PSG, ha guanyat tots els partits a casa de la temporada.
14 en Lliga, tots, eh?
Hi ha una diferència molt bèstia entre casa i fora, no de versions, que a vegades és un equip que regula a casa i a fora, però és que a casa és molt contundent.
Però és que va guanyar el partit tranquil·lament sense Lamine.
Sí, sí.
Per començar, en Lamine, sense Pedri, perquè va jugar la primera part però no estava bé, en un gran...
De fet, la intervenció més destacada de Lamine en el partit d'ahir és dimitir de la persecució del lateral del Sevilla en el 5-2.
Per exemple, perquè se't posa molt de cara, molt d'hora, sí. I això no ha de treure mèrits, però vull dir, no... Jo no vaig vibrar amb el Barça. No, tampoc li demano que em faci vibrar cada cap de setmana matemàticament. Jo crec que al final el partit el recordaràs per les eleccions, no per una altra cosa. Està bé, i el retorn de Gavi. Està bé, Rafinha, hat-trick, sí, vull dir, hi ha coses interessants, però jo els últims dos mesos, amb alguna excepció, el Barça a mi no m'està donant el que jo li demano, que potser és molt. Que és que sí, de tant en tant s'assembli a l'any passat.
Ets exigent, però clar, el barem al Marca l'any passat, I potser, bé, no sé si el resultat serà millor. Per tu sí, perquè com que no comptes la Copa del Rei...
Ah, no, la Copa del Rei...
Però, vaja, jo tinc bastant clar que el Barça guanyarà la Lliga si no fa el burro, i a la Champions veurem. Dependrà de la capacitat que tingui d'aixecar el llistó ara, que no la del Newcastle, però que arribarà a l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid, després, suposadament, la de l'Arsenal, etc. En fi, algun nom propi que us cridés l'atenció? Bernal.
Xavi Espart,
bon debut... Surt la foto
surt tothom,
del 3-1, però...
Surt tota la defensa ja, eh? O sigui, però per mi va jugar amb personalitat, amb criteri, molt intel·ligent en la pilota, o sigui, té 18 anys. O sigui, és que el Barça està jugant. Bernal, Cubarsí, Espar, luego sale Lamine, 18 anys.
És que comencem a anar a un ritme que l'estrany en aquest equip serà els que no tenen 18 anys. Si hagués jugat Lamine ahir, mig equip titular tenia...
Amb 18 anys.
I després podríem obrir el meló secundari de qui hauria de llançar els penals quan estiguin tots al camp.
Hi ha meló, tu creus?
No ho sé.
Per mi, Rafinha claríssimament.
Però normalment ho fa Lewandowski i a vegades Lamine.
Lewandowski,
a vegades volem que...
És més Lamine... Lamine, Rafinha. Lamin que no per... Jo crec que Lewandowski ja ha plegat teles.
Jo crec que ara s'ho estan tornant ara ja, no?
Sí.
És un i un, i, bueno, i crec que hauria de ser Rafinha.
Montilivi va ser Lamin i el...
No entenc mai, que es tornin, no entenc mai. Igual que els entrenadors que diuen, no, no, que ho decideixen entre ells. No, no, no. Entrena i que ja en sigui jo, que ja en sé.
Sí, però jo hi ha dies que ho entenc. Per exemple, a Newcastle, Rafinha estava fent un partit lamentable. Pot ser raonable que hi hagi un penal i digui, jo avui no estic amb confiança.
Si ell no vol, és un altre tema. Però...
No, 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 és no és no voler, és calibrar si la min...
Jo crec que un especialista en penals, jo... com a mínim els de la nostra època que hem mamat quan érem petits, tipus Koeman i Rivaldo i Ronaldinho, però... no sé què, encara que estigui fent un partit de pena i no hagi fet un xut entre pals, quan té un penal a favor diu aquest és meu i aquest el foto dins.
Jo però també... això ho fa la min ara mateix. Sense ser especialista.
Jo crec que ho fa més Rafinha, potser.
Sí, sí. Però sense ser especialista ho està fent la min.
Bé, jo crec que n'has de tenir a dos. En condicions normals convenim que si hi ha Rafinha al camp i ell ja es troba bé, els de... Vaja, és que no una falla en diu. No,
per això, no ha... però no sempre els hi ensai
no,
quan és
no,
al
no.
camp.
No. No, no.
Fins aquí el meló.
Molt.
No hi ha més meló.
No, i el meló Lewandowski.
Bueno, aquest ja... Sí,
aquest meló ja fa massa temps.
Des del 2026, sí. Bueno, i Ferran, el meló del nou en general.
Bé, Ferran no marca des d'ells, 31 de gener, i Lewandowski en aquest període crec que n'ha fet un parell de...
I Ferran ni juga. 3 minuts a Newcastle.
A mi això ahir em va
Ferran,
sorprendre.
3 minuts a Newcastle i ahir res.
Flick va arribar a dir en una roda de premsa que veia Ferran sense confiança i jo pensava, home, doncs el remei potser és activar-lo, però clar, és que també
jo
deu pensar...
Jo crec que està intentant donar-li la confiança
a Lewandowski
i no, i no hi ha manera. Perquè ja...
Ahir per mi Lewandowski no va fer un mal partit, però clar,
dos,
la cara portaria...
Té dos que Lewandowski en condició normal una és gol. O el,
sí, sí.
O el cop de cap o aquella que a la dreta tira fora.
Bé, doncs hem repassat gairebé tots els noms. Abans el Marcos també posava al damunt de la taula Cancelo com a opció
sí.
al lateral. Si
sempre
posaria...
passen coses. Quan juga Cancelo passen coses.
Home, és més divertit.
Sí, sí. Sí, sí. Penals,
I la capacitat
cacau,
ofensiva de Cancelo...
Però és que tampoc tens més opcions ara mateix.
No.
Bé, sí, pots jugar amb Gerard Martín
no,
de lateral.
No, perquè a Flick li agrada Cubarsí i Gerard Martín.
I perquè Eric havia de descansar.
Bueno, Eric jugarà de lateral dret.
Ah, d'acord.
Contra el Newcastle.
Però convenim que l'eix de la defensa titular, si són tots, és
sí,
Eric
Cubarsí. Sí, evidentment. Però ara mateix està sent Gerard Martín
i
Cubarsí.
I que, per cert, Gerard Martín continua al nivell espectacular, perquè el partit de Newcastle, juntament amb Cubarsí, va ser el millor i ahir va tornar a no tenir grans problemes. En fi, així està el Barça. Demà la prèvia amb Flick, amb l'entrenador del Newcastle, i dimecres a 6:45 aquest horari tan poc de partit gran, doncs la resolució d'aquesta eliminatòria de vuitens. Farem una pausa i parlarem de les que juguen demà, evidentment, amb protagonisme pel City Madrid. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrullir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Renault Symbioz Full Hybrid i Tech autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renault Ocean Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vin al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als Dies Únics d'Àcia, només del 16 al 28 de març, i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
La guerra d'Ucraïna també ha entrat a les escoles russes.
Tu hauràs de gravar en vídeo com els nens llegeixen poemes sobre la victòria o una cosa així.
Per conquerir la ment dels nens.
Faria servir la meva càmera per gravar l'abisme en què estàvem caient.
Premi BAFTA i nominat a l'Òscar al millor documental. Mr. Nobody contra Putin. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació colpidora d'un clàssic prohibit. Elin Arbo, directora artística de l'Internacional Theater Amsterdam, porta a escena Giovanni's Room, de James Baldwin. Una història commovedora de passió i identitat on un home afronta els seus propis prejudicis per atrevir-se a ser qui és. Giovanni's Room, del 20 al 22 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Arriba a la sisena edició del Recondi, el festival que porta la música a petits municipis del Pla de l'Estany. De març a juliol, l'estrena absoluta de Max Navarro, La nit de les roses de Mishima, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ramon Miravet i molts més. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Can't buy me love. Love. Can't buy me love. Buy you diamonds.
Tocats, 9:15 del vespre, d'aquí a 24 hores i 29 minuts. Madrid, no, City Madrid, a l'Etihad de Manchester. La missió dels de Guardiola. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És aixecar el 3-0 de l'anada al Bernabéu. Vaja, una missió complicada.
Sí, complicada, tot i que el Madrid, la frase, així com la porta té acostumats a que s'aprèn com aquestes respostes o frases dites, doncs Arbeló també ha repetit molt a la roda de premsa això de humilitat i ambició i insistir en que el Madrid intentarà guanyar aquest partit. Un Madrid que recupera Mbappé, però que tot i que viatja a Bellingham, doncs ha explicat Arbeló que no està per jugar encara. Sí que Mbappé jugarà uns minuts, no ha explicat quants a l'entrenador, Bellingham no jugarà encara. Mastantuono també torna a la convocatòria després de complir sanció i Álvaro Carreras és dubte. Continuen les baixes al Madrid, que té 7 jugadors del planter en aquesta convocatòria, perquè a més de la de Bellingham s'han de sumar les baixes segures de Sencio, de Militao, de Ceballos, Rodrigo i Mendy, i vaja, el discurs una mica d'Arbeló durant la roda de premsa prèvia al partit ha estat aquest: el Madrid ha de sortir a guanyar i el camp i el rival són molt complicats.
No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es lo que nos obliga este escudo, con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil, que les va a empujar mucho sus fans, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana.
I al voltant del City, doncs, certa polèmica avui per el que comentaves al principi, Jordi, que no s'han entrenat el dia abans del partit. Veurem si els multa la UEFA o no,
perquè en aquest sentit els equips estan obligats a fer, sigui on sigui, un entrenament amb 15 minuts a porta oberta perquè els periodistes hi puguin anar, i això no ha passat avui amb el City de Guardiola. Un Guardiola que ha explicat que preferia fer això, venen de jugar, que ha estat fora Newcastle, Madrid i West Ham l'últim, no? Tres partits encadenats fora, ha preferit donar descans avui als jugadors, i així ho explicava el tècnic català.
Entrenaré mañana. En vez de entrenar hoy, entreno mañana. Eso es simple, no hay nada más. Porque hoy hubiera entrenado la misma cantidad de cosas que voy a entrenar por la mañana, que era cero, o menos cero. Va, un 1%. Esto es la razón. O sea, a tres días, venimos de dos viajes muy largos, ir a Londres es muy, 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 muy largo, por tema de tren, aviones, llegaremos a casi las 3 de la madrugada aquí después del partido de West Ham, y en vez de entrenar hoy, que no haríamos nada, pues estar en casa con sus familias, descansar.
Molt bé, doncs, vaja, al City no li vindrà de la multa que li posi la UEFA, i Guardiola ha preferit planificar-ho així. La lectura seria que 90 minutes at the Etihad are too long. No sé si algú ve al meu vaixell.
Jo.
Sí?
Sí.
Vinga.
Jo. El vaixell és de remuntada total o és de que...
No. Que hi haurà un moment...
Això segur.
Hi haurà un moment en
què... Hi haurà un moment que hi haurà partit.
El Barça Atlético de Madrid, hi havia un moment...
Ja, però que acabés
millor el Barça Atlético de Madrid. Però el Barça Atlético de Madrid va tenir 20 minuts per fer el
quart. Totalment el vaixell.
Home, el resultat del Barça Atlético de Madrid no ens aniria malament.
No, clar, clar.
El firmaríem.
Però no va remuntar tots els gols que havia de remuntar, i el City, encara que en tingui un menys...
Jo, si hem d'agafar el partit de referència al Bernabéu, que imagino que no l'han d'agafar, no hi haurà ni moment.
Això no val, perquè si agafes el del Bernabéu...
El que vull dir... És a dir, no, en una setmana em dieu que el City ha millorat molt en allò que vam veure defensivament?
Jo crec que sí. Una miqueta més, sí.
D'acord.
I després hi ha un factor, que és que l'esperit de Pelé no envairà un altre cop el cos de Fede Valverde, com va passar el primer dia.
L'altre dia va tornar a marcar, eh?
Guler.
Ara mateix està tocat per la vareta.
Sí, és veritat que el partit de Nadal hi va haver moments tragicòmics de la defensa del City, però a mi em sembla que s'ajunta que al Madrid li surt tot bé i al City... Jo estic d'acord amb Guardiola, que no va fer un bon partit, però tampoc un partit terrible... No li va sortir res.
Només que hagués entrat un gol, la cosa la veuríem tots plegats diferents. I va tenir opcions sobrades per fer-ne un.
Que hi ha tres o quatre centres i no remata ningú.
I després aquella que treu Courtois, que encara no sap com l'ha tret, que és veritat que segurament...
L'agrada de pitar, sí.
Sí, exacte.
Que treu pitar.
Bé, veurem. Aquí hi ha optimisme, ja veurem demà. Hi ha l'Oriol Domènech allà a Manchester, eh? Mira, demà li farem un truc.
Talisma i Torrecollons Domènech.
Però ja està.
Ara ja sí, no?
Ara ja.
Vinga, del Madrid, gràcies, Ruth, eh?
Adéu.
A l'Espanyol.
El baròmetre.
Ja, directament obrim baròmetre per parlar de la informació de l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Perquè la derrota de l'Espanyol a Mallorca per 2-1, després d'haver anat dominant el partit, bé, s'explica, m'ho hauràs de dir tu, però jo diria que en gran part per un error arbitral que va acabar de treure de polleguera l'Espanyol, que ja jugava amb 10.
És la derrota més dolorosa de la temporada, així de clar t'ho dic, i no pel joc de l'equip o pel resultat en si, sinó per com es produeix i per com determina l'acció arbitral de Burgos Bengoetxea, que no veu una falta que la resta de mortals han vist. Ell, que és el que l'havia de veure, és l'únic que no la va veure, i per tant, tot i que el VAR li van dir que hi havia un cop de peu de Samu Costa a Urco, allà a la frontal de l'àrea, pel que sigui, no la va veure, no la va xular, a la Mallorca va empatar, i ja jugant amb un jugador més per l'expulsió també de Passarell, de Piquel, doncs el Mallorca va acabar capgirant el resultat quan l'Espanyol guanyava 0-1. Hi ha indignació, impotència, ràbia, el que vulgueu, al club, molta, tant és així que han tornat a queixar-se, aquesta vegada més formalment del que ho havien fet altres setmanes, han enviat una carta al comitè, a la federació, a la lliga, allà on vulguis, esperant una resposta ferma. Veurem com acaba això, suposo que en res, com sempre. Oh. I a partir d'aquí, doncs, encomanar-se a la Mare de Déu per guanyar dissabte el Getafe a casa, no perquè la classificació t'ho exigeixi, sinó perquè, home, comença ja la cosa a ser bastant alarmant, eh? 11 partits sense guanyar, 4 de 33.
Una derrota que, com dèiem, té la gènesi en un gol concedit al Mallorca, 0-1 al marcador, que el VAR explicaven així.
Richie, te recomiendo una revisión para que valores una posible falta en la fase de ataque. Vale. Observamos que el defensor pone el balón, el pie encima del balón y Samuel Costa le pega una patada. ¿Vale?
¿Pero estás seguro que le pega patada? Esa no me vale. Es que puede ser la dinámica. Yo no veo que le golpee. Ese no me vale, ese está borroso. Según vosotros, le golpea en el talón.
Sí, pone el pie y le chuta el pie, ¿vale?
Vale, chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro. Voy a mantener el gol, ¿eh? Gracias.
Vale. Perfecto, recibido.
Hala, y hasta luego, Lucas. Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
A veure,
jo no lo veo, es borroso.
Parlem, pels que no l'hagin vista, d'una puntada de Samu Costa a la cama de d'Urco, que tenia la pilota controlada amb aquella mateixa cama. És veritat que...
No, no, deixa que parli l'àrbit.
Bé, Joan, com s'explica que el Bodan Ricci, que és de Burgos Bengoetxea, no acceptés la proposta que li feia el VAR d'anul·lar el gol per aquesta falta sobre el jugador de l'Espanyol?
És difícil explicar una decisió inexplicable, oi? En tot cas, hi ha alguns factors que poden haver decantat aquesta decisió. El primer és la nevera, és a dir, quan un àrbitre va al monitor dues vegades per corregir una decisió de camp, la primera va ser per expulsar Piquel, la segona, doncs, si vas i corregeixes, vas directe al VAR i, per tant, estàs dues setmanes sense xiular partits.
Però és que ara anirà a la nevera.
No, ara va al congelador.
Però aquí és on vaig. Respecte a això, ell diu, no, si rectifico una segona jugada, me'n vaig a la nevera. Però si s'està equivocant i si el CTA demà diu que s'ha equivocat, hi va igualment.
No,
el comitè ho dirà segur, perquè és una cosa tan evident que jo feia molt temps que no veia una revisió tan surrealista.
Aleshores, la primera explicació no té gaire sentit.
I la gent del VAR està molt bé.
No, perquè ell el que pensa és, escolta, a veure si puc mantenir la decisió que, perquè la imatge és borrosa i, per tant, doncs mira, me la compren, no? Hi ha un altre tema que és, per mi, capital, i és que al VAR hi ha un àrbitre de segona divisió. Llavors, imagineu-vos que tu ets internacional, que estàs xiulant al camp, i un senyor de segona divisió et diu, escolta, revisa aquesta jugada. I vas cap allà i veus aquesta jerarquia que està clarament descompensada i afecta la presa de decisions. I després, si veieu la revisió, com hem sentit l'àudio, és absolutament defectuosa, perquè l'àrbitre no va amb el cap clar a veure la jugada com per primera vegada, sinó que ho revisa amb presses, amb la convicció de no voler canviar la seva decisió, i va com dubtant constantment del que li diu el seu company.
I ho fa bé.
Segur que li toca la cama? Sí. Diu, sí, li toca la cama. Pues jo no lo veo.
Joan,
vale,
Joan,
pues si no lo ves tú.
Jo he vist unes imatges ampliades on és claríssima la puntada, però estan ampliades. La meva pregunta és, el VAR pot ampliar-li les imatges a l'àrbitre, o normalment li ensenyarà... És que les imatges que li ensenyen, certament, sembla que li dona, però tu no tens el 100%.
Sí,
en canvi,
hi ha
d'altres que hem vist tots i que no va veure de Burgos Bengoetxea, on ampliat es veu clarament la puntada de peu.
Sí, hi ha l'opció d'ampliar sempre que la imatge no estigui massa pixelada. Si la imatge d'entrada és un pèl borrosa, si poses la lupa, llavors no acabes de treure l'aigua clara. Però vaja, jo crec que amb les preses, sobretot l'última presa que li tiren, crec que és força evident, però ja ella està per una altra cosa, ella ha vist clar que
no,
les imatges no eren clares,
no,
i que no volia canviar la decisió.
Sí, ja,
llavors jo crec que es tracta d'una d'aquelles decisions que fan mal, en el sentit de que ningú considera que això no sigui falta. És a dir, tothom ho està veient, menys l'àrbitre de camp. Llavors, et fa una mica sentir que els àrbitres som extraterrestres, que tothom està veient una cosa i nosaltres veiem una altra.
Però conceptualment, encara que sigui... I l'àrbitre del VAR se l'explica molt bé, perquè en tranquil·litat, en educació, diu, mira, no, fora. Però encara que sigui impopular, jo conceptualment li aplaudeixo que si el tio no ho veu, mantingui el seu criteri, perquè...
No vol veure.
Perquè... Jo no sé
és que
si no
una cosa
veure.
És tenir caràcter i personalitat. I l'altre és això,
que no
és caràcter.
És evident que tots ho veiem ara, després d'haver vist 70
anys. I ell també, que no està mirant a la pantalla.
Però si ell creu que no hi ha imatges per xiular falta, perquè després sempre diem, no, és que xiula el de dalt. No, però aquí ha xiulat el de baix. S'ha equivocat, però vull dir, com a mínim ha mantingut el seu criteri.
Sí, però has de pensar una cosa. Si la instrucció és no intervenir i que intentin que el VAR no entri mai a corregir cap acció, i un senyor de segona divisió t'està cridant, és que aquest senyor ho ha vist molt clar. Llavors, només amb aquest pretext, tu has d'anar a veure la imatge sabent que t'has equivocat i per no corregir-ho has de tenir molt, molt clar que el que has vist al camp ho estàs tornant a veure a la pantalla.
També és cert que l'àrbitre està molt, molt a sobre de la jugada i veu clarament, és a dir, no veu el contacte, és evident, perquè si hagués vist el contacte hagués sigut la falta, però vull dir que el seu cap és, si ja ho he vist i no hi ha res.
I no vol veure, i no vol veure la pilota a la pantalla, perquè ell mira la pantalla i no veu res a la pantalla, perquè no vol mirar la pantalla.
I no tindrà a veure què és perquè li està dient, què li està dient.
També, evidentment.
Tot, jo crec que és un cúmul de factors. Jo crec que la clau del VAR potser hagués sigut, fixa't que la pilota no es mou. Llavors, si tu veus allà la pilota, que hi ha una puntada i no es mou la pilota, és evident que no has tocat l'esfera i, per tant, has tocat una altra cosa. Clar. Jo crec que és un dels grans errors de la temporada.
Quant temps estarà ara el congelador?
El tema és que és un dels millors àrbitres de la categoria. Llavors estarà un parell de setmanes i després tornarà perquè el necessiten. No és que la plantilla d'àrbitres vagi sobrada de talent, llavors no pots permetre tampoc tenir la banqueta dues setmanes a Pedri.
Clar, Sergi, aquí el problema de l'Espanyol no és que sigui una errada per més grotesca que sigui, sinó que ja en són moltes que s'acumulen aquesta temporada.
Ahir va sortir Xavi Andreu, el portaveu i director de Relacions Institucionals del club, a fer una queixa a la zona mixta formal davant de la premsa, en part també motivat perquè és que en són unes quantes i sobretot, clar, mentre l'equip guanyava, doncs mira, les naves deixen passar i no eren tantes, però aquest 2026... comptes, segur el dia del Girona. A València, més tallen, hi ha una altra o un parell
de... Aquella és grotesca, també.
Sí, de molt grotesca. A la d'ahir, i pel mig me'n deixo alguna, bé, que alguna que segurament potser no modifica el resultat, però que sí que t'acaba perjudicant. En tinc al cap una de Villarreal, bé, i alguna altra. Vull dir que en són unes quantes que han anat perjudicant i en alguns casos han anat traient sempre, punts a l'Espanyol.
Sempre diuen que els àrbitres a final de temporada sempre et donen el que t'han tret, no? I és veritat que aquest any amb l'Espanyol no està sent així, no, perquè s'acumulen moltes errades en contra i és perfectament comprensible que es sentin perjudicats.
Doncs esperem que l'Espanyol tingui més sort amb els arbitratges i sobretot que surti d'aquesta encallada memorable de partits sense guanyar que l'afecta en aquest 2026. Sergi, gràcies.
A vosaltres.
Joan, em quedo amb tu. Mans... penal per mans de Carmona quan l'intentava driblar Cancelo en el Barça-Sevilla. Clar, la mà està al terra, però fa la sensació que aquí no hauria d'aplicar allò de mà de suport, eh?
És que la Comissió Tècnica del Comitè d'Àrbitres ha fet una puntualització fa dues setmanes en relació a les mans que estan recolzades a terra, i és que abans, sempre que un jugador tenia mà recolzada, es considerava que no es podia assenyalar penal. Llavors, ara, si un jugador té la mà recolzada però fa un moviment addicional o té la capacitat de retirar la mà d'aquella posició i no ho fa, el que es considera és que aquella mà ha de ser punible, i em sembla bé perquè hi ha molts defenses que s'aprofitaven de la normativa per recolzar la mà i cobrir ja un espai que no li corresponia. Per tant, crec que és un bon exemple per xiular penal i ens acostumarem a veure mans recolzades que si hi ha una sospita de que la podia retirar o que ho està fent expressament per cobrir més espai, es xiularà penal.
Molt bé, doncs ben aplicat en aquest cas. Això ho va veure l'àrbitre en directe, no? No va ser VAR, oi?
No,
o el van cridar del VAR.
Va ser VAR.
El van cridar del VAR, sí. El van haver de cridar, doncs en aquest cas ve el VAR, semblava un...
I l'àrbitre va anar...
I ve l'àrbitre de corregir també, que no estava de moda.
Va intenció d'escoltar i de corregir.
Sí, bé, també és veritat que aquesta era molt evident quan la veia.
I també la de l'Espanyol era molt evident.
Sí.
Bueno, sí o no? Sí. No, era molt evident.
Home, jo crec que tant no.
Sí, home, sí.
Jo crec que aquesta admetia més interpretació que la de Mallorca, perquè la Mallorca...
Això sí.
Veient tu, no hi ha interpretació possible.
La claredat de la prova videogràfica és més clara aquesta que la de Mallorca. Vaja, jo el que tinc clar és que aquell tio no s'ha equivocat expressament, perquè sap que fotrà el ridícul quan acabi el partit i a sobre el fotrà en el congelador.
Que ell en el camp pensa que ho ha vist prou clar i no refia de les preses que està veient.
Sí, sí. Molt bé. Joan, abraçada, gràcies.
Adéu.
I per tancar la jornada 28, efectes d'equips catalans. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gran victòria del Girona, molt contundent contra l'Atlètic Club, que el situa en una zona, ja hauríem de dir que còmoda de la classificació. Bé, còmoda. Tan còmoda com que està 8 punts per damunt del descens ara mateix.
L'Elche.
I, per exemple, a 3 de l'Espanyol, a 4 de la Reial Societat, que són equips que aspiren a Europa. Es pot dir que el Girona mira més a Europa que el descens?
No entris,
o...
no entris.
Em fotrà un escàndol mig si dic això, però sí que és veritat que a efectes de classificació, numèricament, el Girona està més 8 sobre el descens. Mai havia estat tan lluny. El màxim que havia aconseguit era més 6, però està més a prop de la zona europea, però ja no només, si tenim en compte que el 8è classificat podria anar a Europa, sinó que està a 7 punts del 6è classificat, que és el Celta. Per tant, numèricament parlant, sí que és veritat que el Girona està més a prop d'Europa que no pas del descens. El que passa que amb el cap petit aquest equip, aquesta temporada, moltes jornades QE, moltes jornades en zona de descens, doncs ara només volen mirar cap a baix. Però és que, a més, d'aquest més 8 es dona la circumstància que el 3-0 de dissabte va ser la victòria més àmplia de tota aquesta temporada, superant el 0-2 del dia de l'Espanyol, i per segon cop aquesta temporada va fer 3 gols. L'anterior vegada va ser aquell 3-3 contra l'Oviedo, que no va servir per guanyar, sinó tan sols per empatar. Per tant, de moment totes li ponen en aquesta 2026.
Per cert, primer gol d'Echeverri amb la samarreta del Girona. Sí, va encantar bon gol. Reflexió de Mitchell. No la recuperem perquè se'ns farien les 9. Però venia a dir que Echeverri té tanta pressió al damunt que la seva feina és treure-li, i comparava amb Unagi, que va dir literalment és que a Unagi se la pela tot. I em va semblar...
I jugar així,
I jugar realment i jugar així, i és una meravella veure...
I gran Gatxaniga,
També, sí senyor. Va treure una de Guruceta...
Tres va treure.
Sí, però n'hi ha una de Guruceta
amb el peu,
que era l'1-1 i Courtois, que hauria complicat el partit.
I la de la mà canviada també, de una rematada de Laporte amb el cap, que també... Sí. Que és molt bona. Dissabte al camp de l'Osasuna, un equip que té els mateixos punts que el Girona, 34 punts. A 8 del 42.
I Elche-Mallorca.
Sí, sí, sí.
Tu mires cap a dalt, però ja que
miro
cap a baix.
Jo miro cap a
discurs,
amunt. Estem en un dia on és més evident que mai que dels atrevits és dels que se'n parla, com demostra la victòria de
Joan
Laporta. Solà, gràcies.
Adéu.
I gràcies també avui per estrenar el nostre piset.
I per sobreviure.
Ara s'està bé. M'ha acabat bé.
El
Dani
no s'ha tret el jersei, cosa que em sembla encomiable.
Covalles,
Marcos López, Dani Sanabra, Anaïs Martí, gràcies. Una pausa i rematem amb bàsquet i amb Godó. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de franc i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Pors. Tots en tenim alguna.
Te van estiu, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem, ens fan créixer.
Jo mai mai. Demà, nova temporada a la plataforma 3CAT.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini, amb Asmik Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Això no és música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, senyora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Temps pel bàsquet, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Derrota, vaja, victòria del Joventut, prou clara, prou contundent, 84-72 sobre el Barça en el clàssic del bàsquet català d'ahir a Badalona, amb una dada que jo crec que és significativa, que és que la penya va guanyar tots els quarts, per poc, però tots els quarts.
Sí, sí, el Joventut va ser molt superior i és molt esperançador el partit que vam veure ahir, perquè si l'objectiu és la Champions, està clar que la penya té tot l'equip ja, i si està en aquest nivell, té tot l'equip per guanyar-la. I després, per assegurar-se play-off, jo crec que la meitat dels partits que queden seran equip de play-off, i per tant aquesta victòria els hi va molt bé, i la veritat és que les 12.000 persones ahir que hi havia al pavelló van disfrutar molt.
La penya... alimenta les aspiracions de play-off. Ara és setena amb 14 victòries, 8 derrotes, per damunt del Tenerife, del Bilbao. El Barça manté la tercera posició, però ja l'atrapen l'UCAM i l'Unicaja, per tant encara haurà de treballar el Barça si vol acabar tercer. Per cert, vols una dada, Ernest?
Oi tant.
37 partits de Xavi Pasqual a la banqueta des que hi va aterrar el novembre. Mhm. 23 victòries, 14 derrotes. 37 primers partits de Roger Grimau. 24 victòries, 13 derrotes. És a dir, l'arrencada de Pasqual, que va tenir una arribada esplèndida, s'han callat. I estan unes xifres... Vaja, que no ho dic perquè sigui culpa de Pasqual, eh? Jo crec que és culpa del nivell que té la plantilla del Barça, i que no és cap sorpresa.
I que hi posis l'entrenador que hi posis, perquè han passat perfils d'entrenador diferents, amb més o menys experiència.
Exacte.
En teoria, Pasqual, doncs, amb molt talent i tal.
Sí, sí.
Qualsevol entrenador que hi posis es menjarà un fracàs, perquè els jugadors són veterans, alguns ja pensen que l'any que ve no estaran al Barça, ho tenen clar, i per tant el grau d'implicació també baixa, i les derrotes, evidentment, no et predisposen com a jugador emocionalment a el que t'està demanant un tècnic exigent. O sigui que mala peça al taler. El Barça, jo sé, d'abans de les eleccions, i suposo que ho mantindran després, que mirarà el mercat, no per Eurolliga, perquè ja no hi són a temps, però és que realment el joc interior del Barça és molt inoperant. La posició de 5 amb Vesely quan està bé encara, però quan no, Vesely, Fall i Billy... No es va enlloc, ahir entre tots 3, 12 punts, i no va ser el pitjor partit. I el Barça mira el mercat a veure si trobés alguna cosa per 3 mesos per reforçar el joc interior, però no hi ha massa diners.
Doncs,
la veritat.
Home, a aquestes altures ja, què vols que et digui?
Sí, passa que per 3 mesos és irrisòria la quantitat de diners, i per tant, si aparegués alguna cosa que fes una mica de peça a Pasqual, jo crec que la compraria el Barça i estaria disposat.
L'altra notícia al cap de setmana té a veure amb la il·luminació de Fontejau. El bàsquet Girona va guanyar l'Andorra 82-75, però els llums de Fontejau es van apagar una vegada i una altra. Què passa amb la il·luminació de Fontejau?
Bé, la il·luminació de Fontejau és que s'ha de canviar. És l'únic pavelló de la Lliga ACB que no té llums LED, i per tant doncs encara es va amb analògic, i el que passa que és una il·luminació vella i que la que ve una miqueta de vent, això és el que diu l'Ajuntament, que ahir el vent va ser el causant, que no s'havia avisat prèviament que el vent seria tan fort i que doncs això va dificultar la situació. La companyia distribuïdora doncs no va poder arribar a temps doncs, per assegurar un subministrament elèctric durant el partit. El Girona va dir tirem, van tirar, el partit es va suspendre, es va aturar diverses vegades, però això del vent fa ja unes quantes setmanes es va aturar mitja hora un partit de bàsquet femení. Això del vent és una excusa, la veritat és que és una il·luminació vella. I què passa aquí? Que el bàsquet Girona del Marc Gasol i l'Ajuntament estan en aquell període de negociació de la concessió del pavelló per 10, 20, 30 anys, i aquesta negociació fa que el bàsquet Girona digui jo accepto, però poseu-me el pavelló al dia, i l'Ajuntament, evidentment, doncs, el que intenta és això, estalviar-se el màxim de diners, perquè té, òbviament, moltes despeses com a Ajuntament de Ciutat, no? I, per tant, estem en aquesta negociació. Val uns 250.000 euros posar leds, però hi ha més coses al pavelló, a part de la il·luminació, que el bàsquet Girona voldria que s'arreglés, i, per tant, doncs, sembla a mi que, bé, l'Ajuntament contractarà un sistema provisional, un SAI, que en diuen, sistema d'alimentació ininterrompuda, i fins que això no arribi, anirem doncs amb un sistema provisional, eh? Anirem alimentant-ho, diguem-ne, artificialment amb un grup electrogen que tiri durant el partit, i després ja en parlarem.
Doncs per la imatge del bàsquet gironí i de la pròpia ciutat s'hauria de resoldre immediatament. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
30 segons i les 9, la Sònia remata el tot costa.
Simplement per dir que deixem el descans al partit de Lliga F entre l'Espanyol i l'Eibar, amb gol d'Ona Baradat al final del minut 45. Espanyol 1, Eibar 0, partit que podeu veure per Esport 3.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el tot costa d'avui, i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb la prèvia del Barça-Newcastle, la tornada de Champions. Fins aleshores, feu molta bondat. President, quin missatge deixa després de la victòria?
La botifarra amb mongetes.